directora de Càritas, doncs també ha fet molta solidaritat en el seu temps, oi? I també gràcies a Josep Maria Noguer. A tots tres, fins la propera. Bon dia.
Adéu-siau.
Són les 9, última hora informativa, amb els titulars que ens porta la Carolina Costa. Després, el plusvàlua del primer cafè sobre consum, espai per al qual comptem amb la vostra participació, amics oients. Avui parlarem d'aliments, productes envasats, productes congelats, productes sense envasar. També parlarem dels tallers d'oració i vida i entrevistarem en l'última estona del programa l'escriptor i publicitari i també periodista Arturo San Agustín, que acaba de publicar un interessant llibre sobre Turquia, Roma i també sobre la presència de Santa Tecla i Sant Pau a Turquia.
Són les 9 del matí.
Molt bon dia. La incertesa que viu l'economia europea ha estat un dels temes de la conversa que han mantingut el president nord-americà i els seus homòlegs alemany, francès i italià. Segons ha informat la Casa Blanca, Barack Obama, Angela Merkel, François Hollande i Mario Monti van parlar ahir en videoconferència sobre la crisi i també les mesures que cal adoptar per fer-hi front. El govern de Mariano Rajoy es mobilitza davant la pressió dels mercats. La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, viatja avui a Washington per entrevistar-se amb la directora gerent del Fons Monetari Internacional, Christine Lagarde, i el secretari del Tresor dels Estats Units, Timothy Geithner. Aquí a Catalunya, Convergència i Unió aprecia passos significatius del PSC per sumar-se al pacte fiscal. Després de la cimera amb tots els partits, Josep Antoni Duran i Lleida ha afirmat que hi ha certes aproximacions amb els socialistes, també amb el PP, tot i que veu més diferències. I en esports, el Barça-Riga es troba més a prop de la final de la Lliga ACB. Ramon Castellola, molt bon dia.
Molt bon dia. Els homes de Xavi Pasqual van recuperar el factor pista a les semifinals de la ACB en guanyar ahir a pista del València per 64-80. Es posen, per tant, 2-1 a l'eliminatòria i demà tindran la primera oportunitat d'agafar un bitllet per la final. Passem al futbol perquè el defensa internacional Jordi Alba podria ser ben aviat nou jugador blaugrana. Alba, lateral esquerre del València, té 23 anys i va néixer a Hospitalet. Va jugar a les categories inferiors del Barça fins a cadet. D'acabar-se confirmant, seria el primer fitxatge de l'era Vilanova. Parlem encara del Barça perquè el doctor Juan Carlos García Valdecasas, el responsable de l'operació de trasplantament de fetge, Erika Vidal, va assegurar ahir a l'efectivament d'Esport 3 que el jugador s'està recuperant i té moltes ganes de poder tornar a treballar. I acabem amb la selecció espanyola perquè va guanyar ahir per 4-1 a Corea del Sud en un amistós preparatori de l'Eurocopa amb gols de Torres, Negredo, Xavi Alonso i Cazorla.
Gràcies, Ramon. Anem a conèixer ara la situació dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Connectem amb Transmet. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix podem parlar de matí tranquil pel que fa al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències, no hi ha problemes per desplaçar-se en metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho indiquen els diferents operadors. És tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a 9:45.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia. Entre les deformacions del sistema democràtic, la corrupció política n'és una de les més greus, perquè traeix alhora els principis de la moral i les normes de la justícia social. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Ràdio Estel.
Vols saber com sona a casa nostra? Doncs els dijous a les 11 de la nit no et perdis l'Escolta'm, el programa on els protagonistes de l'escena musical de Catalunya et presenten cada setmana el seu treball. Aquesta setmana, Saltós i el seu últim disc, Cordes de Plata. Cada dijous a les 11 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Escolta'm, el talent català a primera línia. Repetició del programa els dilluns a 12:45 de la matinada.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Els propers dies 2 i 3 de juny tindrà lloc a la Seu d'Urgell l'11è Mercat Medieval dels Canonges. Als carrers del centre històric de la ciutat hi trobareu cercaviles, danses i música medievals, malabaristes, lluites d'espases, passejades i tornejos amb cavalls, dansa del ventre i un campament medieval. Al Mercat Medieval dels Canonges també podreu participar en diferents tallers, gaudir de veritable gastronomia medieval i comprar en alguna de les més de 100 parades d'artesania. Veniu al Mercat Medieval dels Canonges els propers dies 2 i 3 de juny a la Seu d'Urgell. Us hi esperem.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor a Plusvàlua del Primer Cafè.
Passen 7 minuts de les 9. Avui parlarem en el Plusvàlua del Primer Cafè d'aliments, de productes envasats, congelats, també productes sense envasar, la carn, el peix, la fruita, el pa, de tot allò que mengem i que per menjar abans hem de comprar com a consumidors que som. Ens preguntarem si sabem llegir una etiqueta, si entenem què vol dir cada concepte o com s'han d'indicar els preus dels productes que es venen no envasats o a doll, com ara la carn i el peix, i quina informació s'ha de mostrar al consumidor en la venda de fruita i verdura, per exemple. Hi ha alguna normativa que reguli la venda del pa? De tot això parlarem durant els propers minuts. Carla Gràcia, bon dia, benvinguda.
Bon dia, Ignasi.
La Carla és la directora i presentadora del programa Plusvàlua, que avui estarà, com cada dijous, a la sintonia de ràdio. Estarà a partir de les 8 del vespre.
Doncs sí, Ignasi, però abans és molt important que parlem d'aquest tema, perquè és fonamental que estiguem ben informats sobre les condicions higièniques, el valor nutritiu, l'origen, la transformació, la composició, la manipulació i la conservació dels productes alimentaris, a més de conèixer els ingredients que formen una dieta equilibrada. L'etiqueta d'un aliment és normalment la primera font d'informació que ens arriba i hauria de proporcionar-nos unes dates mínimes que facilitessin la tria d'un producte o d'un altre.
I per resoldre els nostres dubtes, avui comptem amb la presència aquí en directe del subdirector general de l'Agència Catalana de Consum, Albert Melià. Senyor Melià, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'etiqueta dels productes alimentaris envasats, què ha d'indicar com a mínim?
Bé, en tot cas, si em permeteu una prèvia, no?, la importància de l'etiqueta, que heu esmentat també al començament, és a dir, com a consumidors, l'etiqueta és important per gairebé qualsevol producte que comprem, no? Si algunes vegades hem parlat també, per exemple, de les joguines, no? Les joguines han de portar unes informacions importants, sobretot en matèria de seguretat i tal, pels nens. Doncs, en el cas dels aliments, sembla raonable que la informació que hi ha a l'etiqueta sigui molt important com a consumidors, perquè allò que mengem, doncs, pot tenir alguns efectes, ens pot condicionar d'alguna forma, o potser tenim algun tipus d'al·lèrgia, o tenim alguna restricció alimentària, per tant, és molt important que sapiguem el que hi ha en l'aliment, no? I aquest és un dels objectius.
Aleshores, per tant, el que conté l'aliment és fonamental, no?
Evidentment, evidentment és fonamental, no?
A mi m'agrada molt que toquem aquest tema, perquè jo sóc la típica que vaig al supermercat i m'estic mitja hora mirant les etiquetes i tots els meus amics se'n riuen de mi. I llavors dic, bueno, avui algú que ens diu que sí, que està bé, que llegim les etiquetes.
Avui
ens defensarem, sí.
Potser tampoc no cal que perdem mitja hora, però és important que ens hi detinguem. És important que ens hi detinguem i que com a consumidors exigim, no, aquesta informació que ens han de donar, doncs, tant els fabricants com els que posen a la venda els productes alimentaris. Aleshores, anant a la pregunta que em fèieu, no, la informació que ha d'haver, doncs, en els aliments envasats és la següent: hi ha d'haver la denominació de venda del producte, ha d'haver-hi els ingredients, ha d'haver-hi, en el cas que el producte o aquell aliment envasat contingui un percentatge d'alcohol, ha d'expressar el volum d'alcohol. Si aquest si supera el 1,2 graus d'alcohol, el pes o la quantitat neta també és una qüestió important, també la data de consum del producte, i aquí hauríem de diferenciar entre productes que tenen una data, el que en diem data de caducitat, que són els productes que es fan malbé més ràpidament, com poden ser, per exemple, els productes làctics, les mantegues, aquest tipus de producte que tenen una data de caducitat que normalment és molt més curta del que en diem la data de consum preferent, que són altres tipus de productes que normalment tenen una data més llarga, tenen una, diguem, una vida més llarga, i la diferència, a més, és en relació a la data de caducitat, és que la data de caducitat, un cop sobrepassada, l'aliment no s'ha de consumir, perquè és un producte perible. En canvi, la data de consum preferent, el que ens està dient el fabricant amb aquella data, és que un cop ultrapassada, aquell producte pot ser que no tingui les mateixes propietats. No hi ha el risc, no hi ha el mateix risc en el sentit que pot tenir un, per exemple, un producte làctic que s'hagi fet malbé, però el fabricant ens avisa d'això i ho ha d'indicar. I també informacions com les condicions d'obtenció i de tractament del producte, per exemple, doncs, si conté ingredients que han estat modificats genèticament, els famosos...
Ho ha de posar. Gènics.
S'ha de posar, sí, amb els percentatges que s'indiquen a la norma. També les condicions especials de conservació i utilització, això és molt important. És, per exemple, doncs, allò que veiem en molts productes, no? Mantenir-lo en un lloc fresc i sec, no? Doncs,
fins i tot si posen la temperatura, encara
també,
ho agraïm més.
També, no? Exactament, no? Instruccions, no? Com pot ser, per exemple, doncs, determinades conserves que ens diuen que un cop obrim l'envàs l'hem de mantenir refrigerat, perquè si no se'ns farà malbé. Doncs això és una informació molt important com a consumidors, perquè si no ho fem se'ns farà malbé. Després, quan qüestions com, per exemple, el país d'origen, quan el producte és de fora de la Unió Europea, i en el cas dels productes que estan envasats dintre la Unió Europea, s'ha d'identificar el fabricant, amb la qual també sabem indirectament si aquell producte ve de, bueno, de quin país concretament de la Unió Europea ve. I bé, després també hi ha el tema de la informació nutricional. La informació nutricional, que també és un aspecte important, com ho dèiem al començament, pel que fa, doncs, a informació que pot ser molt útil per molts consumidors, no? Saber quin percentatge de greixos porta aquell aliment, de sucres, de proteïnes. I dintre d'aquesta informació nutricional hi ha una altra variant, que és el que nosaltres en diem les declaracions nutricionals, que poden ser, per exemple, el que també estem veient cada cop més, és un tema que va en augment, com són mencions com, per exemple, producte alt en fibra, o baix en sucre, o baix en greixos. Aquest tipus de denominacions o de declaracions estan anant en augment, perquè és el que en diem aliments, per dir-ho així, funcionals, i que, evidentment, han de correspondre a una realitat. És a dir, si un fabricant diu que aquell producte és en fibra, doncs ha de tenir-lo. No? Perquè també pot ser important per molts consumidors que vulguin aquella característica.
Per tant, és obligatori dir un producte baix en sal, per exemple, quina quantitat de sal té, per demostrar que és inferior a la que tenen altres.
Exactament. Ha de demostrar que en té menys que les que en tenen habitualment.
Que no és una producte propietat en si de l'aliment final, sinó en si del producte.
Sí, sí. Ja sabeu, amics oients, que aquest espai plusvalor del primer cafè està obert a la vostra participació. Si voleu dir la vostra en algun moment, podeu trucar-nos al 93-409-2772, al 93-409-2772. Estem parlant amb la Carla Gràcia, directora del programa Plusvàlua de Ràdio Estel, i amb Albert Melià, que és subdirector general de l'Agència Catalana del Consum, entitat que patrocina aquest espai. A causa del nostre ritme de vida, cada vegada consumim més productes preparats que només hem d'escalfar per consumir-los. Senyor Melià, si són plats preparats envasats, a més de les dades generals de qualsevol producte envasat, l'etiqueta què ha d'indicar en aquest cas, productes envasats?
En aquest cas concret, en els productes preparats envasats, l'etiqueta ha d'indicar la denominació del producte, si es tracta d'un plat cuinat o precuinat, perquè això pot ser important a l'hora de preparar-nos-el, i també les instruccions d'ús i el pes del producte. També pot, de fet, hi ha molts establiments que ens venen productes preparats no envasats, xarcuteries, etc. I en aquest cas el que sí que fem és unes recomanacions, o donem unes recomanacions, que són les següents, és a dir, en primer lloc, no comprar, o recomanar no comprar plats preparats que estiguin a temperatura ambient.
És a dir, si no estan dintre d'una nevera,
han
jo no
comprar-los. Han d'estar refrigerats. Han d'estar, doncs, amb alguna... Sí, exacte, una nevera.
Els hem d'adquirir, tant si és en un autoservei com si és en una botiga d'alimentació, que ens els treguin d'una nevera o treure'ls nosaltres.
Sí, en un lloc refrigerat. Mm-hmm. Poden estar a la vista, o, però doncs, dintre d'un espai refrigerat. Els congelats han d'estar a menys 18 graus centígrads. Normalment els congeladors dels establiments porten una... Es pot veure la temperatura, és a dir, que sí. ho podem comprovar.
Una pantalleta on quina temperatura té.
Exactament. I després també una recomanació, diguem, que és també bastant de sentit comú, que és comprar aquest tipus de productes en l'últim moment. És a dir, no comprar un producte preparat, i encara menys si no està envasat, doncs per consumir-lo al cap de 2 o 3 dies, sinó doncs pel dinar del mateix dia o per l'àpat que anéssim a fer... En el mateix moment, no?
Doncs ja ho saps, Carla, al final, els productes congelats. I més encara si has de llegir totes les etiquetes.
Justament, senyor Melià, els productes congelats, en què més ens hem de fixar, a part de la temperatura amb què estan...
Bé, si tornem als envasats, a part del tema de mantenir sempre la mateixa temperatura, a part de que en l'establiment on els adquirim estiguin a menys de 18 graus centígrads, els hem de seguir mantenint en aquesta temperatura, que és allò que hem sentit algunes vegades, de mantenir sempre la cadena del fred.
Que no es descongeli i després es torni a congelar.
I això té relació amb això que dius, que és no tornar a congelar una vegada descongelat un producte prèviament congelat, no? I per tant, doncs, això vol dir que l'hem de portar i posar de seguida en el nostre congelador o portar-lo amb algun tipus de recipient que el pugui permetre aguantar el temps suficient. I en el cas que aquests productes no estiguin envasats, el que ha d'indicar és el preu per quilogram de pes net. El preu per quilogram de pes net escorregut, en el cas que el producte vagi en un medi líquid, i el percentatge de setinat, que això és alguns productes que porten aquests, com una capa, per dir-ho així, protectora, en el cas d'aquests productes congelats.
Parlem, senyor Melià, de la carn que es ven a granel. Quina ha de ser la informació obligatòria a la vista dels consumidors? En el rètol, en el cartell o en una pissarra, si n'hi ha?
Aquí potser també una qüestió prèvia important. La normativa que regula les condicions de venda de la carn es refereix concretament a la vedella i, diguem, als familiars de la vedella, de la vedella, la vaca, el bou, el brau també, però no a altres tipus de carns. I això té a veure amb la crisi que hi va haver ja fa bastants anys de les vaques boges, que va fer que la normativa reguladora de la venda de carn doncs fos molt més estricta, com veurem. És a dir, aquesta norma obliga a incloure en la etiqueta o en la informació adreçada al consumidor les següents qüestions. En primer lloc, la denominació del tipus de canal. Si és vedella, si és vaca, si és bou, això en primer lloc. També la denominació de la peça, si és una mitjana, si és un filet, jarret, cap de mort, la peça concreta de l'animal. També el número de referència o codi que ha de relacionar inequívocament la carn amb l'animal que procedeix. És un tema de traçabilitat, que és obligatori també que ho porti. Llavors, aquí hi ha tota una sèrie de qüestions en relació a l'origen que, en primer lloc, s'ha d'indicar el país de naixement de l'animal, el país o països d'engreix, el de sacrifici i el país d'especejament. Per què totes aquestes indicacions? Perquè és molt habitual que un animal, en fi, una vedella, hagi nascut en un país, s'hagi engreixat en un altre i s'hagi acabat sacrificant en un altre. És relativament habitual, i això és una informació important també de cara
a... De cara a possibles brots per tenir-los controlats, no? Per
de cara a possibles brots, però també de cara al consumidor. És a dir, que no és el mateix si et diuen
una vedella d'Argentina o una vedella
d'Argentina o una vedella de Girona que ha nascut, s'ha engreixat i s'ha sacrificat a Girona i no s'ha mogut mai de Girona.
Clar, clar.
Per tant, doncs, bueno, són qüestions que s'han d'especificar. I també s'ha d'especificar l'edat de sacrifici en els vedells d'edat inferior a 12 mesos i, evidentment, el preu per quilo.
Deixem una mica la carn, jo de carn no em menjo, així és que ja m'he posat la pell de gallina. El peix, respecte al peix, què hem de tenir en compte?
Bé, el peix, estem parlant del que es ven a doll, ja sigui fresc o congelat. Ha d'indicar la informació adreçada al consumidor, ha d'indicar el nom comercial de cadascuna de les espècies, la forma d'obtenció o mètode de producció. Aquí es distingeixen els següents mètodes, el que és la pesca extractiva, pescat en aigües dolces, criat o aqüicultura i marisqueig. I després, bueno, també l'origen, que en el cas del peix, hi ha unes zones de captura, que és el que en diem les zones FAO, que acostumen a relacionar-se amb els oceans, però aquí cal dir una cosa, és a dir, per exemple, doncs, si, perquè ens entenguem, si diem, si s'indica que el lluç és del nord, o és del Cantàbric, per dir-ho així, bueno, del nord, ja n'hi ha suficient perquè ja ens dona suficient informació sobre l'origen d'aquell peix, si no s'indica exactament la zona. També la forma de presentació o tractament, la indicació de que si és descongelat s'ha d'indicar, i, evidentment, el preu per quilo, que també sempre s'ha d'indicar.
Avui hem parlat amb Albert Malià, subdirector general de Disciplina de Mercat de l'Agència Catalana del Consum. En els últims minuts, i per anar abreujant per la limitació de temps, senyor Malià, li volíem preguntar per la fruita i la verdura i pel pa. Què podem tenir present com a normativa i drets?
Sí, la fruita i la verdura, el que s'ha d'indicar també en les etiquetes són tres qüestions, fonamentalment la denominació comercial de la fruita o de la verdura, el país i la zona d'origen i també sempre el preu per quilo. Això, aquestes qüestions també afegeixo per dir, no?, que a vegades es... ens diuen a nosaltres com a organisme de control quan anem a algun establiment i ens diuen, no, però això no ens ho demana ningú, a vegades el propietari de l'establiment o la persona que té la parada al mercat, no? I sempre aprofitem per recordar que aquesta és una informació important, no? És a dir, que quan entrem a un mercat, anem a una peixateria o anem a una parada de fruita, veure els productes correctament etiquetats és un senyal de, diguem, de que les coses es fan bé, Perquè si no hi ha cap etiqueta, la veritat és que la imatge, la sensació, és que sembla que allò és que no hi ha cap mena de control i que, clar, que no saps al final que ni què et vendran ni a quin preu, no? Per tant, el tema de l'etiqueta és una qüestió important. I després m'ho he preguntat pel pa, no?
Sí, pel pa, exacte.
Bé, no, molt ràpidament, el pa té una normativa específica des de fa ja molts anys aquí a Catalunya, un decret del govern de la Generalitat en què regula les condicions de venda del pa tant en els forns, en els establiments especialitzats que venen pa, que en aquesta norma diu com ha d'estar presentat el pa a la vista dels consumidors però sense que hi puguin accedir, indicant els tipus de pans i els preus de cadascuna de les peces i que s'ha de servir d'una determinada forma, sempre embolicat amb algun paper, o és a dir, no se li pot donar al consumidor directament la peça, la peça
amb
de
un cert control higiènic. Exactament. Sobre la
exactament.
Peça de bar. I en el cas del supermercat, suposo que amb bosses.
Ha d'anar envasat i etiquetat. I quan diem envasat, vol dir que la bossa ha d'anar tancada. No necessàriament precintada, però sí tancada. I això també és important recordar-ho, que aquelles bosses de pa que veiem a vegades obertes en una panera, en establiments així que venen altres tipus de productes, això no és correcte.
Senyor Melià, així breument, perquè se'ns acaba el temps, algun consell pràctic ràpid i, sobretot, miri, els productes per celíacs i diabètics, que són un producte específic i que, a més, ara tenen molt de pes.
Sí. Bé, el tema dels... Si començo pel final. El tema dels celíacs i els diabètics, també la Generalitat, concretament l'Agència Catalana del Consum, fa molts anys que ja va signar un pacte tant amb l'Associació de Diabètics com amb diferents empreses que fabriquen productes aptes per celíacs, i aquest pacte s'ha, diguem, s'ha refermat molt recentment. Vam fer un acte fa uns quants dies. I, de fet, s'ha ampliat de forma que la informació que s'adreça al consumidor, el que diu és que, en el cas que sigui així, indica que el producte que porta aquest logotip, aquesta indicació en aquell producte, és apte per celíacs. I fins i tot també hem previst la possibilitat que establiments, que no tot el que venguin, però que sí que venguin algun producte apte per celíacs, ho puguin indicar en l'entrada del recinte, és a dir, que aquell establiment es poden trobar productes aptes per celíacs.
I de consells pràctics, a banda del que hem dit a nivell general...
Consells en podem donar uns quants. És a dir, per exemple, doncs, el fet que els embocalls, les caixes i les bosses que estiguin en contacte amb els aliments han de ser materials nous i nets, el fet que les llaunes de conserva no han d'estar rovellades ni inflades, que en el cas que els aliments que es consumeixen sense coure, com pot ser el formatge, el pernil, la xarcuteria en general, no s'han de tocar amb les mans. En fi, bueno...
No acabaríem.
No, i a més, moltes de les coses ja les ha dit el senyor Melià, com la diferència entre aliment envasat, aliment venut a granel, i això està en funció de l'accés que tenim els consumidors a aquests aliments.
Només per acabar, en tot cas, que a la pàgina web de l'Agència Catalana del Consum, www.consum.cat, es pot trobar informació sobre el tema dels aliments amb aquests consells i d'altres informacions.
A consum.cat. Moltes gràcies, Albert Melià, subdirector general de Disciplina de Mercat de la Agència Catalana del Consum. Bon dia i fins dijous vinent.
Moltes gràcies.
Gràcies, Carla. Ens recordes els continguts del programa Plusvàlua d'avui?
Avui intentem ser positius i parlarem de recerca i innovació. Atendrem a Martí Parellada, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona.
Doncs a les 8 del vespre, Plusvàlua aquí a Ràdio Estel. Gràcies, Carla. Fins dijous.
Gràcies a tu, Ignasi.
Plusvàlua del primer cafè. Amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Consum.
Ràdio Estel.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, els joves es mouen. Les delegacions de Pastoral de Joventut es preparen per un estiu ple d'activitats. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. Catalunya Cristiana. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Thank you.
minuts seran 9:45. Parlarem durant la propera estona dels tallers d'oració i vida que han preparat per aquest dissabte un recés a la Casa d'Espiritualitat Martí Codolà. Ens parlaran d'aquest recés i del que són els tallers d'oració i vida. Cristina del Blanco i Mireia Fuster són aquí en directe a l'estudi de Ràdio Estel. Cristina i Mireia, bon dia, benvingudes. Ens podrien dir breument en uns segons, abans de la pausa per les notícies, què són els tallers d'oració i vida? Per exemple, Cristina.
Bueno, pues els tallers d'oració i vida és un curset d'oració. És un curset que, en el que durant 15 setmanes, cada setmana, mitjançant pues, una pedagogia, no?, en la que entren diverses coses, però l'essencial és que s'ensenya una forma diferent de pregar cada setmana. De pregar, perquè resar sabem tots, però...
Pregar seriosament ja és una altra cosa.
Sí, més profund és una altra cosa.
No? Ara en parlem, resumim l'actualitat de l'última hora amb la Carolina Costa i continuem.
Hola, molt bon dia. La prima de risc espanyola continua marcant rècords i ha arribat als 540 punts. L'IBEX 35 ha obert amb pujades del 0,60% fins a arribar als 6.126 punts. Mentrestant, el govern de Mariano Rajoy es mobilitza davant aquesta pressió dels mercats. La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, viatja avui a Washington per entrevistar-se amb la directora gerent del Fons Monetari Internacional, Christine Lagarde, i també el secretari del Tresor dels Estats Units, Timothy Geithner. La incertesa que viu l'economia europea ha estat un dels temes de la conversa que han mantingut el president nord-americà i els seus homòlegs alemany, francès i italià. Segons ha informat la Casa Blanca, Barack Obama, Angela Merkel, François Hollande i Mario Monti van parlar ahir en videoconferència sobre la crisi i també les mesures que cal adoptar per fer-hi front. I en esports, el Barça-Riga, el de bàsquet, es troba més a prop de la final de la Lliga ACB. Els blaugrana van guanyar la pista del València per 64-80 i se situen 2-1 en les semifinals. Divendres es juga el quart partit. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 10.
Ràdio Estel. La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal.
Passen 9:45. Hem començat a parlar dels tallers d'oració i vida i del recés que s'ha organitzat per aquest dissabte amb Cristina del Blanco i Mireia Fuster, que són guies dels tallers d'oració i vida. Ens ha fet la definició Cristina del Blanco, que ens ha comentat fa un moment que els tallers d'oració i vida són un instrument per intentar fomentar que els creients puguin pregar de debò, així ens ho ha dit més o menys. Ens poden parlar d'aquest recés que es farà dissabte? Quin és l'objectiu del recés?
Doncs l'objectiu d'aquest recés és omplir la nostra ànima en la presència amorosa i embocallant de Déu per sortir bé en la vida i d'aquesta manera poder fer el bé a tots els que ens envolten.
Com es farà això? Com faran aquesta... la metodologia, vaja, del recés? Com es farà?
Sí, mira, per això cal, de tant en tant, això que ha dit la Cristina, doncs fer una aturada en les nostres vides i mirar cap endins d'un mateix per veure com estem amb nosaltres mateixos i en relació amb Déu. Ho farem de la següent manera. En primer lloc, pregant amb Jesús i com Jesús, amb estones d'oració a soles al llarg del dia, i enmig d'unes xerrades que ens donaran unes orientacions i ens ajudaran a fer una autocrítica saludable. També ens basarem en alguns punts del llibret Transfiguració del pare Ignasi, Ignasi Larrañaga, que donarem a tots els que hi vinguin i que, evidentment, juntament amb la lectura meditada d'alguns fragments de la paraula de Déu, doncs ens acostaran al Senyor.
Amb el pare Ignacio Larrañaga, recordem-ho, aquest dissabte a les 6 de la tarda a la Casa d'Espiritualitat Martí Codolà a Barcelona. Hi pot anar tothom o cal tenir algun nivell?
No, és obert a tothom. Només cal tenir ganes de passar un dia en silenci, en tranquil·litat i pau, per obrir les portes a Jesús i deixar que sigui ell mateix el que ens interpel·li.
Això serà, com hem dit, a Martí Codolà, a l'Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer número 15, a la línia del metro 3, de la Vall d'Hebron, no?
Sortida Montbau.
Sortida Montbau, efectivament. I bé, suposo que en un clima d'ambientació en la pregària...
Bueno, nosaltres estem molt, no sé, estem molt, molt contents i molt entusiasmats perquè creiem que serà un dia verdaderament pues d'estar amb el Senyor, i les xerrades no són curtes, però són molt profundes i molt interessants. No? Després es fa una xerrada d'una mitja hora i després hi ha un temps de silenci en què tothom pues, estarà a soles practicant també el programa que els hi donarem. Els hi juntem el material, els hi donem un llibre Transfiguració, que és en el que es basa el recés. I francament, no sé, ho recomanem perquè de debò que la gent sortirà molt contenta.
Encara és possible fer alguna inscripció prèvia i cal fer-la, en tot cas?
Sí, s'ha de fer inscripció prèvia perquè, bueno, el preu del recés és de 22 euros, però hi entra el dinar i el material, entre el llibret, com hem dit abans, de Transfiguració, i es pot fer, doncs, els telèfons que diré ara mateix, doncs, el 490 41 48, i pregunteu per Cristina o per mi mateixa, Mireia, al 639 38 29 31. Podeu fer la inscripció doncs, fins demà mateix.
El 93 490 41 48, 93 490 41 48, o bé el 639 38 29 31, per als qui vulguin inscriure's en el recés d'aquest dissabte a la tarda, fins demà hi ha temps, dins els tallers d'oració i vida. Hem parlat amb Cristina del Blanco i Mireia Fuster, que són guies d'aquests tallers. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i molts ànims. Que vagi tot molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 7:45. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel, 7:45, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu. Catalunya Cristiana et convida a una experiència meravellosa. La visita al Santuari de Lourdes. Pelegrinatge solidari unit al de l'hospitalitat. La meitat dels beneficis es destinaran a bitllets dels malalts amb pocs recursos. I pots anar en autocar del 28 de juny al 2 de juliol i del 20 al 24 de setembre. I ara també en avió del 30 de juny al 3 de juliol. Informa't en el 93 409 27 70. Lourdes, molt més que un santuari.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
En Tarso ya no suenan las campanas. Aquest és el títol d'un llibre que acaba d'escriure Arturo San Agustín, aquest periodista i publicitari barceloní que fa uns mesos oferia als lectors una obra sobre la Jornada Mundial de la Joventut amb el papa Benet XVI, amb el títol Un perro verde entre los jóvenes del papa. Ara ens sorprèn amb aquest relat d'un recent viatge promogut per l'arcabisbat de Tarragona a Turquia. Allà a Turquia, ell, juntament amb altres periodistes, van visitar el que és, per dir-ho així, l'embrió de l'expansió de l'Església, dels primers cristians, amb la figura de Santa Tecla, patrona de Tarragona, com a gran referent i com un dels atractius d'aquesta estada. D'aquest relat, del llibre i de la repercussió del seu contingut parlem durant els propers minuts amb el mateix autor, el periodista i publicitari, a més d'escriptor, Arturo San Agustín. Senyor Arturo San Agustín, molt bon dia, benvingut al primer cafè de Ràdio Estel.
Bon dia, moltes gràcies per invitar-me, una altra vegada.
Això mateix, fa pocs mesos parlàvem del llibre Un perro verde entre los jóvenes del papa. L'ha marcat una mica, vostè, en la vida pública, aquest llibre?
Sí, jo crec que per bé, malgrat sigui que per bé s'entén que he tingut alguns... Si tenia alguns enemics, diuen que sempre és bo tindre alguns enemics, ara són més descarats enemics, no? No molts, però els suficients. Però està bé, el qual vol dir que com que el mèrit dels llibres, els dos aquests que he fet últims, el mèrit, si tenen algun mèrit, no és meu, sinó les històries que narro, les cròniques, són reals, vol dir que hauran fet algun efecte positiu amb la gent.
Doncs molt bé, si és així, ho celebrem, evidentment. Què explica, a grans trets, com a relat d'aquell viatge a Turquia a principis de l'any passat, a principis del 2011, en aquest treball, En Tarso ja no suenen les campanes?
A veure, aquest viatge que ens van invitar el govern turc, l'antic ambaixador, va conèixer amb l'arcabisbe Pujol de Tarragona, va descobrir el que era Tarragona, que molta gent, incluït alguns catalans, crec que no sabem el que és Tarragona, no sabem que el cristianisme va entrar per Tarragona, és a dir, sabem que Santiago està enterrat al Finisterre, però el cristianisme va entrar per Tarragona, i és algo que jo crec que no sé per quines raons no s'han promocionat. O no,
no es difon prou avui, exacte, no s'explica prou.
I llavors, l'ambaixador va quedar entusiasmat, fascinat amb l'ambaixador i el va invitar i l'arcabisbe ens va invitar a 3 o 4 periodistes a anar de viatge. No? I, bueno, és el relat d'aquell viatge que jo crec que és un viatge amb el que no se li ha fet justícia, perquè d'alguna manera l'últim representant de l'Església i predecessor de l'arquebisbe Pujol va estar a la batalla de Lepanto, a l'època de contra el turco, no? I el viatge de l'arquebisbe Pujol significava tancar un cercle que havia sigut de violència per pau, no? Llavors jo crec que tenia, d'entrada, un valor simbòlic extraordinari, no? I després, per alguna gent, amb la que jo m'inclueixo, perquè jo a Turquia he viatjat bastant, però no havia fet un viatge amb una intenció de peregrinatge. No? Clar, descobreixes el que segurament vostè sap i molts dels oients saben, però no tots ho sabem, molts no ho sabem, que realment Turquia és la terra de l'Església. I que Israel és la terra de Jesús, però que Turquia és la terra de l'Església. I llavors jo invito a tota la gent que faci aquest viatge per peregrinació, perquè sents alguna cosa ja especial que no se sent en altres llocs. No?
Quins llocs de Turquia, així a grans trets, van visitar? En aquest...
Tarso, Konya, no? Però sobretot Tarso. No? Clar, hi ha el mateix Estambul. Jo ja el que vaig viure és, i no faig literatura, sinó que explico el que vaig sentir, vaig sentir segurament el que van sentir els primers cristians. Les misses eren misses que hi havia molt poca gent. A part dels 4 o 5 periodistes que anàvem, eren 3 o 4 persones, més o 5. Alguns d'ells eren siris, cristians, que havien tingut que fugir de Síria. Però jo no he viscut... jo com periodista he cobert molts eventos, com es diu ara modernament, no? Al Vaticà, a la Basílica de Sant Pere i demés. Jo no he viscut les misses amb tanta intensitat com les que he viscut amb les que va fer l'arquebisbe. No? Llavors allà et senties com els primers cristians, no? Et senties com un dels primers cristians.
En minoria, tenia... en una terra, sí, per evangelitzar,
sí,
diguéssim.
Sí, en una minoria, però que tots els sacerdots amb els que vam parlant allà assumien aquesta minoria, però deien, no em sento tan sol com em sentiria el millor a Barcelona o en una altra capital europea. És a dir, encara em sento aquí més reforçat amb la fe i més donant testimoni, cosa que en altres ciutats no... Llavors, clar, quan coneixes aquesta gent, tant l'arcabisbe, el nunci, unes monges... Perquè el títol, En tercio no sonen les campanes, és precisament la frase que ens va dir una de les tres monges, que no poden anar vestides de monges, no van vestides de seglar, que es cuiden d'una antiga església, que ara és museu, que s'habilita com a església quan hi ha alguna peregrinació, no? I la frase d'aquesta monja italiana era En tercio ja no suenen les campanes, no? I em va semblar, dic, bueno, aquest és el títol, tinc que fer la crònica, no?
Clar, clar, molt bé.
I llavors la crònica té els tres eixos són Turquia, Roma i Tarragona. Tarragona per les raons que abans t'explicava, i a Roma perquè vaig aprofitar la beatificació de Joan Pau II, perquè em va semblar molt adient pel tipus de llibre que estava escrivint, no? Perquè el nunci vaticà a Ankara, amb una reunió que vam tindre amb l'ambaixador d'Espanya, també, recordo que ens va preguntar què han venido ustedes a ver aquí? I quan algú de nosaltres ha contestat, va dir no me responden, com aquell de la televisió, no me responden. Jo les voy a decir què han venido ustedes a ver aquí. Ustedes han venido a ver aquí lo que queda, los restos, lo que a lo mejor dentro de unos años sea Europa, no? I llavors això em va semblar, clar, perquè quan parlem d'Antioquia, per exemple, que era una de les ciutats més importants del món, no? I és dir que allà et dones compte del que pot passar aquí, no? I al mateix temps et dones compte de que els testimonis personals, o sigui que no fa falta que hi hagin milions de persones, sinó que només amb tres o quatre persones que tinguin una fe sòlida, allò et frapa més que no 4 milions de persones en una plaça, que també està bé, eh? Vull dir que s'ha de fer, no? I més en aquest temps.
No? Vostè ha viscut les dues situacions, eh? Això de Turquia i la massificació de gent a Madrid.
Un milió i mig. Jo crec que vaig quedar molt més tocat, en el sentit positiu, amb aquelles misses.
Misses íntimes, però molt viscudes, diguéssim.
Sí. Misses com jo no havia viscut. Clar, jo sóc un humil de pecador, no sóc, però mai havia viscut una missa en tanta... unes misses amb tanta intensitat com aquest.
I això suposo que ve donat no tant pel silenci o per la vivència de la mateixa celebració, sinó també pel context del país. Vull dir, sí, vostè se sentia molt ben acollit com a cristià, com a persona que anava
a
peregrinatge?
Allà només ens van rebre, perquè l'arcabisbe el van rebre les primeres autoritats, no? Fins i tot la màxima autoritat, per dir-ho d'alguna manera, seria el ministre d'Assumptos Interreligiosos. Ministeri que, per cert, té el 10 o el 12% més de... O sigui, el ministeri més financiat és el Ministeri de la Religió.
En un país que es defineix com a laic, Turquia, laic. Recordem-ho.
El que passa que alguns diuen que el president... perdó, el president, el primer ministre...
El primer ministre Recep Tayyip Erdogan.
Sí, i d'alguna manera el govern hi ha una agenda oculta, i amb aquesta agenda oculta potser hi ha una islamització permanent i contínua, no? Altres t'ho neguen, alguns col·legues amb els que vaig parlar em deien que això era així, altres m'ho negaven i altres em van insistir molt en que expliqués a l'Europa Libre que el que passaria amb els propers 10 o 15 anys, que ja a mi em sembla una mica exagerat, però bueno, com que eren companys meus i estaven informats, em van dir, dentro de 20 anys o 10 anys no us vendreis a... Parlo en castellà perquè quan
sí,
parlava
tranquil,
castellà, no?
No pateixi.
Diu, dintre de 10 anys, pues, segurament ens vindreu a alliberar com heu alliberat Iraq. El que no s'explica a ningú és per què la CIA està financiant grups fundamentalistes islamistes a Turquia. No? No té gaire sentit, aparent, no?
I això vostè ho sap del cert?
Sí. Si no penso... O sigui, la crònica ha canviat els noms, alguns noms, per no comprometre alguns companys turcs i demés. Ara, la rebuda que ens va fer, i a part no oblidem que va ser una invitació de l'antic ambaixador de Turquia, vull dir que tenia interès, que era un home que en tenia, que té un passat Turquia cristià molt important i que... ens van rebre molt bé i van entendre tot el que l'arquebisbe va explicar, el valor simbòlic del viatge. Jo crec que és un viatge que el van entendre més bé les autoritats i els intel·lectuals turcs que la gent nostra d'aquí.
Sobre això de la CIA, vostè ha investigat moltes coses en el passat, a Londres, a Cuba, a Turquia. Que ens ho pot explicar una mica?
Perquè de la CIA,
fins i tot ha despertat potser alguns comentaris.
Sí, perquè, bueno, jo porto una etiqueta des de fa 30 anys, sempre dic 20, però sempre són 30 ja.
Sí, el temps va passant.
Jo vaig anar a Cuba i bueno, quan vaig vindre vaig explicar la veritat. Jo no he sigut mai de cap partit i vaig explicar el que havia vist, que allò era una dictadura feroz, que no hi havia llibertat, etc. Llavors, companys meus i amics meus em van acusar que cobrava de la CIA. Bueno, això és fals, però... Uh-huh. Clar, i amb aquest llibre, l'arranca del llibre, que a més és crònica viscuda, és a dir, és realitat, la realitat és la següent, que al poc temps de conèixer jo el senyor arquebisbe de Tarragona, vaig anar a visitar el Museu Bíblic de Tarragona. Llavors vaig veure que tenien un aiat no excessivament maca. L'aiat és la vareta de plata o d'or amb la que els jueus llegeixen la Torà, que és com un puntero, no en català no sé com ho podríem dir, que acaba amb la mà de Déu, uh-huh, amb el dit índex...
Com una vara en forma de dit,
sí,
dit així...
Bé, i llavors el secretari del Museu de Tarragona llavors em va dir, oi, és anglès, llavors parla així d'una manera molt... perdona mi cara, però jo sempre pido si tienen algo para dar al museo. Digo, hombre, i vaig pensar, sí que tinc una cosa. Digo, he visto una IAT, yo tengo una que es más bonita y a lo mejor históricamente tiene más valor. Aquesta IAT me la va regalar un dels fundadors del Mossad, que és un jueu importantíssim de Nova York, que té 95, 96 anys, amic de Ben Gurion, amic de la Golda Meir, i va ser un dels fundadors del Mossad. I em va regalar aquesta IAT. I jo vaig pensar que aquesta IAT la tenia que regalar al Museu de Tarragona perquè era el lloc ideal, no? Més que estar a casa meva. I clar, quan vaig fer donació de la IAT, i li vaig donar a l'arquebisbe, i l'arquebisbe li va donar amb el John López, que és el secretari del Museu Bíblic, em vaig posar a riure i el John em va dir, però de què te ries? I em va dir, aquesta IAT me la dio uno de los fundadores del Mossad, el servei secret, un del servei secret d'Israel, el més potent, uh-huh, i resulta que la recibe alguien, que según tengo, la recibe un teniente coronel, un exteniente coronel del ejército británico, que me parece que se dedicaba a tareas también secretas. I és veritat. No? Uh-huh. I llavors vull dir...
Clar, va ser com un cercle.
Sí,
allò,
sí.
Una cosa que va córrer,
sí,
i va...
I això quan ho expliques, el Museu Bíblic Tarragona, sembla que sigui un best-seller inventat, però no és real, no?
Llegint el llibre, En Tarso ja no suenen les campanes, d'Arturo San Agustín, doncs es pot comprovar que aquest relat, i ara ens ho ratifica el mateix autor, doncs és ben real, com el de la història d'aquest viatge, on van participar diferents periodistes de mitjans, sí, de comunicació catalans, també el delegat de mitjans de comunicació de l'arquebisbe de Tarragona, Didac Bertran, sí, i altres persones. Va ser, suposo, una experiència també de convivència interessant, no? I
molt.
Amb l'arquebisbe de Tarragona.
Molt interessant, però per mi va ser una descoberta. Vull dir, és a dir, jo sí que sabia, vull dir, que Sant Pau va néixer a Tarso, que Santa Tecla va néixer a Cònia, però clar, no havia viscut amb la intensitat que... Jo crec que allò va començar sent un viatge i va acabar sent una peregrinació, que és el que li agrada dir l'arquebisbe Pujol. Jo no va ser un viatge, va ser una peregrinació.
Efectivament, un peregrinatge amb sentit de fe, amb sentit cristià, doncs sempre ens agrada dir-ho així. Bé, avui hem parlat amb Arturo San Agustín, periodista i publicitari, també escriptor, té una llarga experiència en el periodisme. Durant 10 anys, per exemple, va escriure una columna diària al Periódico de Catalunya, una famosa entrevista que podríem dir era com l'entrevisteta alternativa, també, que publicava en una pàgina, i moltes altres peces periodístiques amb les quals ha omplert la seva trajectòria en aquests moments als seus 62 anys. Senyor Arturo San Agustín, m'agradaria acabar doncs amb una petita referència a la beatificació de Joan Pau II, que també surt en aquest llibre.
Sí.
L'1 de maig de l'any passat.
Sí, considerava que a partir de la provocació, entre cometes, o no tan entre cometes, del nunci de Turquia, de l'anunci vaticà a Turquia, era l'altre escenari, és a dir, el passat i després anava al present, que era Roma, no? I a més també aprofito per incloure una... En un moment determinat, fa uns anys, em va vindre un avís, no m'ho diré així, per si jo podia col·laborar amb una certa campanya de publicitat que no estava definida al Vaticà. Bueno, hi vaig anar. Jo era amic de dos cardenals, encara tinc amics al Vaticà, però sobretot tenia dos. Un era molt, molt important, segons se'm deia la Guàrdia Suïssa, que em deia su amigo el cardenal és molt important. Va. I també explico això perquè no vam arribar a un acord per fer el treball aquell, que tampoc va quedar molt clar quin treball era. El Vaticà sempre té aquesta ambigüetat, que també és el que la fa atractiva, no? A part d'altres moltes coses. No? I aprofito també per explicar-ho amb el llibre, vull dir, per això dic que són tres eixos, tres ciutats, Roma, Estambul
i Tarragona.
Tarso i Tarragona, que són les que...
Uh-huh. Les que surten, efectivament, sí. Aquest llibre. Bé, i una última pregunta, senyor Arturo San Agustín, què pensa de tot aquest embolic públic i mediàtic que hi ha a partir d'algunes notícies sobre el Vaticà, especialment sobre la revelació de secrets? Encara això està en marxa, la investigació.
Jo vaig estar el diumenge a Roma, casualment.
Vostè hi va sovint, oi?
Sí, tinc amiga. I el que vaig a dir, jo crec que puc dir el que vaig a dir, però que s'interpreti que simplement ho dic jo, vull dir que no és. Jo crec que el que hi ha en el fons de tot això és un atac no contra Bertone, que sembla ser que és bastant innocent de tot això que se l'està acusant i demés, sinó un atac directe contra el papa, perquè aquest papa, alguna gent que tindria que creure tant com ell, no els hi fa gràcia. I no els hi fa gràcia perquè aquest papa ha aconseguit que molta gent que estava molt allunyada de les coses del papado i del Vaticano...
De l'Església en general.
I de l'Església en general, ara estigui atenta, no? Uh-huh. Entenc jo. Vull dir, a mi és el papa que més m'ha fascinat i que m'ha interessat perquè és un gran intel·lectual. I perquè, a més, jo crec que... I amb això entro, i és una cosa molt, molt personal. Jo crec que sempre es parla del discurs de l'Església... sense que el discurs no porti, no vagi farcit de cultura, i jo crec que és difícil que alguna gent es pari a escoltar. I aquest papa és el que ha donat aquest exemple, perquè a mi hi ha molta gent que em diu no, però és que no només és un intel·lectual, però jo dic, no, escolti, és que és molt bo que sigui un intel·lectual. No?
És un papa de grans ponts amb la cultura,
exacte,
amb la raó.
Jo crec que això fa molta por. Aquest papa, vull dir, que ha fet que molta gent agnòstica de la cultura s'interessi per coses, això fa molta por. Tot l'altre, Jo crec, el que li reproxo al Vaticà, o a la jerarquia del Vaticà i demés, és que no accepti, intenti no acceptar una realitat.
La condició humana, no?
Lladres i xorissos hi ha a tot arreu. I el traïdor, si llegeixes a Shakespeare, que abans ho parlàvem fora, fora d'antena, el traïdor sempre el tens al teu costat. Mai és l'enemic. Confonem el traïdor amb l'enemic. No, l'enemic és l'amic. I llavors jo, tot el que més, que si els diners i tot això, sí, però tot això és que passa en totes les organitzacions.
Doncs molt interessant el que ens ha dit Arturo San Agustín, però llavors atacs al papa per part de qui seria? Per part de sectors
jo diria que per part de gent que l'envolta, d'alguna gent que l'envolta. Jo diria, perquè...
Que no veuria bé que aquest papa s'hagi acostat tant a gent...
Sí, no interessa.
No
interessa més... no, perquè, clar, força, suposo, a tot el seu entorn
a demostrar
que creu, a més. No? Vull dir, és a dir, jo crec que ha acabat amb una certa teatralització de la fe. O sigui, la reevangelització no ha sentat bé, crec que alguns que els hi tindria que agradar molt.
Doncs ens ha donat aquesta versió sobre alguns afers que han passat últimament al Vaticà. Moltes gràcies, Arturo San Agustín, per haver-nos acompanyat aquests minuts per parlar sobretot del llibre En Tarso ja no suenen les campanes, editat per CAF. És un llibre que es pot trobar a les llibreries, de color vermell, molt interessant, amb imatges a la contraportada, doncs això, de Roma, de Tarragona i de Tarso, de Turquia. Esperem que el llibre tingui molta acceptació, sigui molt llegit, perquè realment el seu contingut és molt interessant. Fins una altra ocasió, senyor Arturo San Agustín, molt bon dia.
Moltes gràcies per invitar-me.
arribem a l'últim minut d'aquesta edició del primer cafè de Ràdio Estel. Recordem que avui és l'últim dia del mes de maig, el mes que l'Església i els creients dediquen especialment a la Mare de Déu, a Maria, i avui se celebra la festa de Nostra Senyora del Sagrat Cor. És com un pont entre el mes que deixem i el que comencem, dedicat en aquest cas a la devoció al Sagrat Cor de Jesús. I coincidint amb aquest trànsit entre el maig i el juny, a Milà se celebra el 7è Encontre Mundial de les Famílies, del qual hem parlat en el nostre informatiu. En tornarem a parlar en les properes hores i estarem pendents de tot el que allà passi, sobretot amb l'arribada del Papa Benet XVI demà a la tarda a aquesta ciutat del nord d'Itàlia, on centenars de milers de famílies es troben reunides per expressar el seu testimoni d'església domèstica davant del món i també davant de la mateixa església. Amb aquest apunt ens acomiadem. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Xavi Aguilar, el Joan Pinyol, la Sara Cruz, la Carolina Costa, el David García i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu un bon dia, gràcies per la vostra companyia. El primer cafè torna demà divendres a les 8, com sempre. Que vagi bé.
Ràdio Estel.